Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents patrocinen el Club de la Mitjanit.
I ara tot està per fer, serem un sol, crida la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, benvinguts, obrim les portes del club d'avui dimarts 21 de juliol. 24 hores després, encara no sabem quan es jugarà la promoció d'ascens a primera. Ara mateix fa la pinta que el Girona-Almeria, que s'havia de jugar dijous, demà passat, no es jugarà. La desinformació a hores d'ara continua sent absoluta. Hem d'anar a Girona i ens espera també un jugador català de l'Almeria que a hores d'ara no sap encara si dijous ha de viatjar o no. També avui l'Espanyol ha exposat la seva reestructuració als despatxos i també a la gespa. Explicarem el full de ruta d'aquest Espanyol que es prepara per jugar a segona. I també, atenció, us descobrirem la història poc coneguda d'un jugador que fins l'any passat jugava al juvenil del Barça i pel qual el club blaugrana en va cobrar 6 milions d'euros. Doncs ahir, aquest jugador, de només 17 anys, va debutar a la Sèrie A. Bona nit, són les 11. Això és el club.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbosà.
Escoltant el Club de la Mitjanit, Catalunya Ràdio, no és broma, és la realitat, no us enganyem, a aquesta hora tampoc sabem quan es jugarà la promoció d'ascens a primera. Ara mateix tot indica o fa pinta que no es jugarà perquè avui, a aquesta hora, 11:02 del dimarts 21 de juliol, ningú encara ha dit res i a Girona tots pendents un dia més de quan s'ha de jugar aquesta eliminatòria contra l'Almeria, que recordem havia de començar demà passat, dijous l'anada i diumenge el partit de tornada. Aviam, Girona, Eduard Solà, què tal? Bona nit.
Hola, què tal, Roger? Bona nit.
Dies fàcils, eh?
Facilíssims. Home, si tots fossin com aquests, no sabríem què explicar.
On vas a parar?
Com a mínim tenim una cosa a explicar cada dia.
Això sí.
Ara que s'havia acabat la Lliga de Primera, que érem el club en prime time de Catalunya, que obríem tots els programes, ara els hem d'obrir, però d'una altra manera.
T'he trucat aquesta tarda, Solà, i m'has dit, va...
Més d'una vegada m'has
trucat. Més d'una vegada, això és veritat, perquè estem pendents tots de si hi ha novetats amb aquest Girona-Almeria, i cada cop que m'has agafat el telèfon, Solà, m'has dit, va, digue'm la pregunta que em fa tothom. Quina és la pregunta que fa tothom, Solà?
Si el Girona-Almeria es jugarà aquest dijous o quin dia es jugarà.
I ara mateix sabem quan es jugarà. El Girona sap si dijous jugarà contra l'Almeria o no?
Ara mateix, a l'hora aquesta que has dit, que són les 10 i què? A les 11 i què?
11 i 3, ara.
Doncs a les 11 i 3 de la nit del dimarts encara no se sap si dijous es jugarà aquest Girona-Almeria. I a hores d'ara, a les 11 i 3 i alguns segons més...
I 38 segons.
Doncs no se sap quin dia s'acabarà jugant aquest Girona-Almeria. És veritat que aquesta eliminatòria s'acabarà jugant, perquè ja se sap que el Girona com a cinquè i l'Almeria com a quart acabaran jugant una de les dues eliminatòries de sense primera divisió. L'altra, la que ha de jugar el Saragossa o contra l'Elx o contra el Fuenlabrada, encara no se sap, però la del Girona és segur que se jugarà, però a hores d'ara no se sap, no ho saben, ni a Girona ni a l'Almeria. Demà, teòricament, és el dia de la prèvia i, per tant, no saben si hauran de muntar una roda de premsa prèvia tant de l'entrenador del Girona, Francisco, com de l'entrenador de l'Almeria, Silva. Per tant, és una incògnita molt greu que dos dies abans no se sàpiga si el partit s'acabarà jugant dijous. A principi de la tarda s'ha especulat amb la possibilitat que jugués divendres i dilluns en lloc de dijous i diumenge, com estava previst inicialment, però a hores d'ara és una incògnita saber quan es jugarà aquest partit en principi. La Lliga tenia previst avui fer una reunió, finalment no s'ha fet, i estem a l'espera del que decideixi també demà la Federació Espanyola de Futbol respecte al partit Deportivo de la Coruña Fuenlabrada. Què acaba passant amb aquest partit? Des de la Lliga tenen ganes que primer es jugui el Deportivo Fuenlabrada per saber quin és el sisè classificat, però com que el Deportivo Fuenlabrada, si s'ha de jugar s'ha de jugar d'aquí 10 dies, doncs, per tant, embolica que fa fort i encara queden dies.
És a dir, ara el desconcert és absolut a tots absolut. Els nivells, fins i tot el Girona, que és el club implicat en aquest play-off que ha de començar dijous, ni Almeria ni Girona, pel que sabem, saben res. No al·lucinen amb això, el club?
Absolutament, sobre... absolutament, absolutament. Clar, és veritat que seria molt més greu si hi hagués d'anar públic, no? Perquè s'haurien de vendre les entrades, el públic hauria de planificar-se si anar-hi o no anar-hi. No és tan complicat organitzar un partit el dia abans, perquè ara no hi ha públic, però vaja, és molt greu que una de les que diuen una de les lligues més importants del món, doncs que 48 hores abans no se sàpiga si s'acabarà jugant aquest partit. No un partit de lliga regular, no. És un partit que ha d'acabar decidint quin dels dos equips té opcions de continuar aspirant a pujar a primera divisió.
Home, que t'hi jugues la vida. I el Girona ha viscut tota la temporada pensant en aquest dia, o si més no, en el moment en què tu pots pujar a primera divisió. Perquè, Solà, el Girona es continua entrenant, s'ha entrenat avui, ho ha de fer demà. Manté el pla, el Girona?
Sí, sí, el pla del Girona, i també ens diuen des de l'Almeria que mantenen el mateix pla com si dijous juguessin. Com que no els hi han dit que no, doncs clar, es preveu que el partit s'ha de jugar. Clar. Fins i tot avui han passat els PCRs previstos, com sempre, dos dies abans d'un partit, i no només els han passat els testos PCRs els jugadors de la plantilla, que els passen tant si juguen a casa com si juguen a fora, sinó que tots els empleats del club que han de treballar un dia de partit a Montilivi també els han passat. Aquests empleats del club i els treballadors doncs no els passen sempre, només els passen quan han d'entrar a Montilivi a casa. I avui també els han passat com si dijous hi hagués aquest partit. Demà hi torna a haver entrenament, en principi hauria de ser la prèvia de Francisco, però ja veurem què acaba passant, perquè demà sí que alguna cosa li han de dir,
home,
no?
Potser ho sabran dijous a les 6 de la tarda, una hora abans del partit, i fan viatjar a l'Almeria una hora abans.
No, perquè l'Almeria, en principi, ara, a hores d'ara, després de l'aturada, tots els clubs viatgen el mateix dia amb un vol charter, i en principi, doncs, l'Almeria... Mira, en que els hi diguin... Què et diria? Demà dimecres a les 8 del vespre? Sí. Tenen temps per fer la maleta i agafar i viatjar cap a Girona.
Que per si de cas la tinguin feta, no? Perquè ara no podem descartar cap escenari, pot passar de tot, però bé, és el que deia jo a l'inici, que si ningú encara ha dit res, difícilment... Sí, ja. Es jugarà aquest partit dijous, però bé, veurem què acaba decidint la Federació Espanyola, perquè Ruth Vilà, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Ha de decidir el comitè de competició de la Federació Espanyola, però a tot això, què en diu avui la Lliga i què en diu el seu president, Javier Tebas, a tot plegat?
Doncs respecte a quan es jugaran aquests partits, com dius, ens remeten totalment a la Federació. El comitè de competició és qui ha de decidir si es manté o no aquest partit d'anada de dijous i com es fa el calendari d'aquest play-off a partir d'ara i també del partit ajornat. Fons de la Federació, amb qui també hem pogut parlar, ens asseguren, però com deies, que el fet que avui el comitè no hagi dit res encara convida tothom a pensar que és molt poc probable que el Girona-Almeria jugui dijous, perquè clar, és que queden poquíssimes hores.
Doncs sí.
Pel que fa al Deport Fuenlabrada, el president de la Lliga, Javier Tebas, ha explicat a 4 i la Sexta que intentaran que es disputi el partit quan els jugadors de l'equip madrileny afectats pel coronavirus es recuperin, i ha assegurat que el que ha passat no adultera la competició.
No, vamos a ver, aquí han jugado 42 partidos en Fuenlabrada. Veremos si puede acabar la competición, que es otra aquí. Vamos a ver, nuestra intención es que la termine, pero no hay nada más. Los demás han jugado todos los partidos que les correspondían.
Un empat del Fuenlabrada els classificaria pel play-off d'ascens i en deixaria fora l'Elx, que és qui espera rival, que és qui espera el Saragossa, que és el que ja està classificat i espera rival.
Que és tercer, el Saragossa.
Això mateix. També Tebas ha donat la seva versió de com va poder passar que diversos jugadors i membres del cos tècnic del Fuenlabrada viatgessin fins a la Corunya i es conegués els seus positius poques hores abans del partit contra el Depor.
Yo no viajo porque en los PCRs que se le hicieron los dos días anteriores viajó toda la expedición que no había dado positivo y que estaba en perfecto estado para poder jugar. Yo esto de hablar tan rápidamente de negligencia, yo creo que se debería decir con mucho más cuidado, ¿no? Y que los inspectores que tiene cada club son los que tienen que determinar si el club ha incumplido o no temas de protocolo. Ha habido clubes denunciados, otros no denunciados, y en Fuenlabrada no están los clubes denunciados.
I per cert que des d'Almeria, el més greu és que no saben si jugarà dijous o no, però també diuen que si es juga dijous encara tampoc s'havia ni decidit l'hora, no? Que es jugava amb dues hores possibles del partit, 7:30-10, ni això tampoc ho saben ara.
Mira, Solà, tenim una informació d'última hora. Fons de la Federació Espanyola diuen que abans no decideixin sobre aquest Girona-Almeria de dijous, primer s'han de resoldre els recursos i les denúncies presentades.
Clar.
Això clar. És el que ens diu ara una font, un alt càrrec, podríem dir, de la Federació Espanyola de Futbol. Ara bé, no saben qui ha posat aquests recursos, qui ha posat les denúncies, i no saben dir gaire cosa, però sí que abans no decideixin sobre el partit del Girona, han de resoldre primer aquests recursos i aquestes denúncies que s'han presentat en les últimes hores.
En principi, el que això ja s'havia parlat, que els clubs tenien temps fins demà a les 12 del migdia per presentar aquestes denúncies. Per tant, és possible que el comitè de competició decideixi demà estudiar aquestes denúncies i que hi hagi alguna decisió d'alguna manera. Perquè, clar, el que... Si decideix alguna cosa el comitè de competició sobre aquestes denúncies, el que havia d'haver fet és avui dir que Girona i Almeria no podien jugar clar. Aquesta setmana.
Clar. Déu-n'hi-do.
O si es havia parlat que es jugaven divendres i dilluns, jo no trobo la diferència que s'hagi de jugar dijous o divendres, perquè el Girona també pot jugar dissabte i dimarts o diumenge i dimecres.
Sí. Home, seria un canvi menys brusc, no?
Per això...
Sí. Doncs veurem si dijous es juga aquest Girona-Almeria, que en principi s'ha de jugar en aquest play-off de sense primera, l'anada d'aquest play-off. És el cas de tot plegat, el cas, evidentment, que més ens preocupa, aquest partit i l'eliminatòria del Girona. Mira, tinc en línia un jugador de l'Almeria i que, a més, és gironí. És l'Ivan Balliu. Ivan, què tal? Com estàs? Bona nit.
Bona nit, què tal?
Estem i esteu distrets, eh? Avorrir-nos no ens estem avorrint.
Sí, la veritat que això és una mica avorria, perquè no sabem encara si jugarem, si no, no sabem res, la veritat.
T'anava a preguntar, a aquesta hora, sabeu alguna cosa? Sabeu si el partit es jugarà o no?
Doncs mira, la informació que tenim ahir, el que ens ha dit avui l'entrenador, hem entrenat aquesta tarda, ens ha dit que en principi sí que ens prepareixin per jugar el dijous. L'únic que al final ens arriben informacions de la premsa, d'una mica de per tot, i que diuen que potser no.
Val. L'entrenador diu que en principi jugueu dijous, però pel que em dius, no amb una gran certesa, no? Perquè encara no està del tot clar.
Correcte. Nosaltres ens han dit això, que ens prepareixin per dijous, que en principi estava previst. També hem passat els testos avui, que normalment es passen 48 hores abans del partit. O sigui, tot el que hem fet avui és com si el partit sigués el dijous.
De moment, doncs, manteniu el pla, heu entrenat avui, demà també, i dijous viatgeu.
Sí, no, el pla és aquest. En el dia d'avui, sí.
Estranya, no, Ivan, aquesta poca informació de la Lliga, de la Federació, quan falten dos dies només perquè jugui aquest partit, que és important.
Doncs sí, la veritat és que sí, que al final... ens estem jugant la vida i el futur, doncs, podríem dir, i al final, doncs, aquesta poca informació, inclús que ens enterem més per lo que digueu vosaltres que pel que ens diuen a nosaltres, inclús a la gent del club tampoc sap res, o sigui, no sé, la veritat, tot una mica un caos.
Sí, el cas és que ningú sap res, ni nosaltres, ni vosaltres, ni el Girona. Aquí hi ha una desinformació absoluta i està tot obert ara mateix. És a dir, no sabem si s'aplaçarà tot el play-off, si només l'eliminatòria que afecta el tercer i el sisè. Tu, Ivan, series partidari que s'ajornés tot el play-off sencer, o que la vostra, aquest Girona-Almeria, Almeria-Girona, es mantingui dijous i diumenge, també?
Jo crec que el millor per nosaltres seria jugar allà. Al final, allargar-ho 15 dies més, doncs al final què faries? Un acte mini pretemporal o... No sé, al final, jugant cada 3 dies, estem carregats també, no a nivell físic, sinó a nivell mental, que el que comporta això, que jugar cada 3 dies, però jo per mi jugaria allà, de veritat.
Home, ahir, Ivan, aquest sarau ens va sorprendre molt quan vam conèixer la notícia. Com ho vau viure vosaltres, al vestidor de l'Almeria?
Doncs mira, nosaltres tenim informacions dels capitans que parlaven amb l'AFE i bueno, doncs els capitans doncs, una mica es posaven d'acord que no jugués ningú. Llavors doncs, la Lliga van avisar que si no jugàvem doncs podria comportar doncs, partit perdut o inclús treure els 3 punts i bueno, al final es va decidir doncs jugar tots.
Trobeu alguna explicació al que va passar ahir a la Corunya?
No, la veritat és que no, que al final doncs toco fusta, però bueno, nosaltres estem fent les coses bé i com tots els equips i el Fuenlabrada, doncs bueno, per un error de suposo d'alguns jugadors doncs, no han fet les coses bé i al final doncs, el que no pot ser i no trobo just és que ho paguem tots a això.
Si sí, s'acaba jugant aquest Girona-Almeria dijous, per part de l'Almeria tots tranquils pel que ens dius, Ivan, eh? Aquí cap positiu i cap dubtós i tot correcte, tot normal.
Sí, tot correcte. Moment, al final passem els testos cada, com et dic, cada 3-4 dies i sempre hem donat tot negatiu.
Clar, els jugadors, Ivan, n'heu d'estar molt pendents ara del que decideixi la Lliga i suposo que avui a l'entrenament doncs, la situació ha estat estranya, no? Ha estat una sessió una mica estranya. En parleu molt els jugadors, n'heu parlat molt avui entre el cos tècnic, els jugadors, el club?
Correcte, es parlava molt d'això, inclús, clar, ahir també va haver-hi el tema del partit que el míster va rotar completament l'equip... més pensant per al dijous que amb el partit d'ahir. I al final doncs, també teníem aquesta por d'assegurar la tercera plaça perquè dèiem, ostres, aviam si al final el tercer és el que posarà directe. Llavors teníem una mica aquesta por, però bueno, esperem que no, perquè al final hem perdut aquesta tercera posició i bueno, ens ho veurem aquí.
Sigui quan sigui, Ivan, suposo que fa il·lusió tornar a Girona, no?
Sí, una mica doncs tinc amics allà en el Girona i bueno, doncs serà un partit maco. Suposo que és una mica la final anticipada, perquè suposo que eren els dos equips on jo ens veia favorits i veurem. Ser millor jugar ara, així ja ens el traiem de sobre.
Perquè com el veus, aquest Girona, Ivan, que té entre cella i cella a pujar a primera, no ha pogut pujar directament i lluitarà per aquest ascens en forma de play-off. És clar candidat a pujar, aquest Girona?
Sí, potser al final són dinàmiques. Ells arriben amb una bona dinàmica amb el canvi d'entrenador, que està clar que potser com a plantilla potser és la millor de segona, però bueno, al final ara és un play-off, ens ho juguem tot. Nosaltres també tenim bons jugadors i bueno, doncs, jo crec que serà un partit obert.
És l'Ivan Balliu, jugador català de l'Almeria, que dijous, en principi, havia de jugar o ha de jugar aquest partit del play-off contra el Girona, però encara ara no sabem quan serà el partit. Una incertesa reflexada en els vestidors dels clubs implicats. En aquest cas, ara l'hem sentit, el de l'Almeria, per veu del seu jugador Ivan Balliu. Ivan, moltes gràcies. Esperem que tot es resolgui aviat, que sapiguem quan podreu jugar aquesta promoció d'ascens i molta sort, que vagi molt bé. Bona nit.
Moltes gràcies. Esperem que ens puguem veure aviat i celebrar-ho. Bona nit a tots.
Passant 2 minuts d'un 11:45, Solà, ja veus que també a l'Almeria no saben absolutament res, eh?
Sí, és el mateix cas, que aquí a Girona no saben res, però és que ara el sentia i realment és un escàndol, eh?
Sí.
És un escàndol que a hores d'ara no se sàpiga si jugaran dijous, que l'entrenador els hagi dit que es preparin per jugar dijous, que demà no sàpiguen si hauran de preparar el partit per jugar l'endemà o no. És una mica... Ara, a mi m'ha estranyat una cosa, ara que t'hagi dit que aviam si ho podeu celebrar tots junts, que s'ha pensat que anaves a favor de l'Almeria, tu?
No, clar, jo per cortesia li he dit molta sort, però volia dir-li a la vida en general.
Ja ho entenc, ja ho entenc.
No explícitament en aquesta eliminatòria contra el Girona. A mi el que m'ha fet gràcia, Solà, és que diu que se n'assabenten més per la premsa, quan nosaltres també, a hores d'ara, sabeu el mateix que fa 23 hores, pocs o 24 hores, pocs detalls, però clar, tampoc sabem absolutament res en aquest sentit, si s'acabarà jugant o no, i Balliu també una mica com tu, Solà, que és partidari de jugar ja i que no s'aplaci tot plegat, eh?
Sí, no, i que els jugadors del Girona també, eh? Que per això es deia que miraven aviam si el Girona i l'Almeria podien arribar a un acord per jugar aquesta eliminatòria, que és independent de l'altra, que la poguessin jugar amb unes dates més properes. Però ara sembla que la federació el que vol és que primer jugui o se sàpiga què passa amb aquest Deportivo Fuenlabrada. Que no t'estranyi que demà el comitè de competició decideixi sobre aquest partit.
Ah,
per
també.
Exemple, que també podia acabar decidint que sanciona el Fuenlabrada, això m'ho faig jo, eh?
Sí.
I que l'El sigui sisè i que juguin dijous i diumenge, o divendres i dilluns, les dues eliminatòries.
Això sí, ja no són imaginacions teves, no? Vols dir?
Sí, en tinc moltes.
D'aquelles teves, no? Que tots coneixem
sí.
I...
Sí, bueno. En tinc moltes imaginacions, ara. No saps pas el que m'estic imaginant.
Estic molt content, Solà, que t'hagis quedat a l'entrevista de Balliu.
I tant que sí. Mm. Clar, volia escoltar què és el que deien.
Mira, Solà, podem escoltar també el reguitzell de queixes i comunicats en forma de queixa d'institucions i clubs de segona després de tot aquest sarau, perquè l'embolic ha estat majúscul en tots els sentits. Joan Fitó, què tal? Bona nit.
Què tal, Roger? Bona nit.
Què en diuen els clubs?
Doncs mira, a PAMS, primer de tot, avui Inés Rey, alcaldessa de la Corunya, demanant responsabilitats.
Pero los futbolistas no son diferentes al resto de la población. La Liga no tiene un estatus especial en los protocolos sanitarios. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un futbolista y cualquier ciudadano español? ¿Acaso los futbolistas no contagian? ¿Están ellos por encima de la normativa sanitaria? ¿Está la Liga por encima de la normativa sanitaria?
A partir d'aquí, Fitó, entenc també resposta del Fuenlabrada, no?
Comunicat contundent, el club madrileny assegura que van passar fins a 3 testos al cap de setmana, un mes dilluns abans de viatjar, i que un cop a la Corunya van tenir-ne els resultats. A més, nega el comunicat qualsevol negligència. Per tant, resposta a l'alcaldessa de la Corunya, Inés Rey.
I hi ha més implicats.
Sí, un dels principals perjudicats, l'Elx, ara mateix en play-off, a l'espera del resultat d'aquest Depor Fuenlabrada, Pacheta és l'entrenador de l'Elx.
Tienen que decidir qué hacer. Y claro que la clave está en buscar de quién es la negligencia. Entonces así de claro, es clave. ¿De quién ha sido? A partir de ahí ejecutar. No estoy pidiendo nada, ¿no? Que se sepa de dónde es la negligencia y que se castigue la negligencia. Nada más. ¿De qué manera? Para eso están las autoridades, yo no voy a entrar en ello. Pero esto es una situación rocambolesca. Rocambolesca.
Doncs un perjudicat l'Elx i, en canvi, un que hi surt guanyant és el Lugo.
Sí, recordem que el Lugo es va salvar. Juanfran, entrenador del Lugo, molt emprenyat amb la Lliga i, et diria, fins i tot un punt decebut.
Prefiero medir las palabras. Creo que el fútbol debería de tener una reflexión. O sea, no podemos ir... No, es que no podemos ir por ahí embajadores para allá, embajadores para acá y presumir de que somos la mejor liga del mundo cuando luego pasan estas situaciones, ¿no? Me parece que el fútbol es mucho más serio de lo que hoy han demostrado algunas personas. Y no quiero entrar con nombres, con nada, pero permíteme que no entre porque como entre voy a estallar. Y espero que no sea el único entrenador, porque creo que el fútbol es lo más bonito que hay en el mundo, creo que es una profesión de la más bonita que hay. I crec que el futbol no se merece lo que ha pasado.
I encara dos més, que són els dos equips que han baixat de categoria, Fitó, que són el Depor i el Numancia.
Aquesta tarda ha passat pel tot costa Fernando Vázquez, entrenador del Depor, assegura que esgotaran totes les vies legals.
Absolutamente. El club ya sacó una nota de rechazo total a las 9 menos cuarto de ayer, me parece, antes de empezar los partidos, y se va a poner en buenas manos para defender su causa.
I el Numancia, en aquest cas en veu del seu president Moisés Israel, assenyalant Javier Tebas.
Nosotros nos podrán llamar ventajistas porque desgraciadamente no sumamos los puntos para salvarnos, pero la realidad es que nosotros enviamos un escrito de alegaciones con carácter previo al inicio del partido, independientemente del resultado, dirigido a don Javier Tebas Medrano y a don Víctor Manuel Martín Ortega de la Liga de Fútbol Profesional, poniendo en conocimiento de ellos que se estaba produciendo una adulteración de la competición.
Doncs aquí tothom queixant-se i ningú sense informació, ni nosaltres, ni els clubs, ni ningú. Solà, alguna cosa a dir, alguna cosa més?
Sí, que no sé quan podré fer vacances. Aquesta és una cosa que tot Catalunya està pendent.
Tothom es queixa per la seva part i tu la teva part és el fet de fer vacances o no, no?
Aquí, a primera fila, fins que el Girona no quedi eliminat, aquí a primera fila.
Home, no esperem menys, Solà, perquè on les tenies previstes? Per aquí.
No t'ho diré. Secret, perquè després
pels
ve fans. El fotògraf.
Pels paparazzis, eh?
Exacte.
Bé, Solà, esperem veure't de vacances, però abans, amb aquest Girona-Almeria, del qual estem tots pendents, qualsevol novetat, des d'ara fins als 12 i aquesta setmana, doncs ens avises i parlem amb tu cada dia, d'acord?
Molt bé, així
serà. Gràcies, Solà, bona nit.
Adéu, bona nit.
Doncs encara sense saber res, fem una pausa i parlem del Barça.
Us Book Llibres presenta El debat inacabat, fins que parlin les urnes, de Pau Miserachs. Un llibre en què l'autor fa una anàlisi de l'evolució regressiva de la política espanyola, les dificultats del poble català per posar en marxa la República Catalana i polítiques de desenvolupament econòmic i de progrés social. El debat inacabat, fins que parlin les urnes. Un llibre de Pau Miserachs editat per Us Book.
Aquest dijous, dia 23, Diada de Sant Jordi, el Regió 7 posa a la venda una mascareta higiènica reversible. La tries tu, groga o negra. Per només 7,95 € al teu quiosc habitual. Només aquest dijous, amb el Regió 7.
Si et vols vendre el cotxe, està en bon estat i amb les revisions al dia.
A VenderMiCotxe.es et donem fins a 2.000 euros més pel teu cotxe. El pagament immediat i totes les gestions gratis.
VenderMiCotxe.es, número 1 en compra de cotxes.
Som a Barcelona Sants, al carrer Rocafort 78, a Sabadell i a Cornellà de Llobregat.
Vine a Bricomart Badalona, un entorn segur de més de 10.000 metres quadrats amb productes en estoc sempre disponible. Des de 7:45 del matí, a Badalona, avinguda del Conflent sense número. Bricomart.
Aquest estiu no podràs anar-te'n de safari a Kènia. Però sí, podràs aprofitar-te dels descomptes més salvatges d'Ocasión Plus.
Més de 1.500 cotxes amb descompte i estalvi de fins a 6.000 euros. Només fins al final de mes.
Ocasión Plus, número 1, qualitat, preu.
Ocasión Plus a Barcelona. Obert dissabte matí i tarda a la carretera de Montcada 750 de Terrassa i a ocasiónplus.com.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbusà.
Nit d'agost, camina a poc a poc. I fes que passin 100 estius abans que surti el sol.
Els esports a Catalunya Ràdio.
Vinga, 4 minuts per 11:45 de la nit. Ramon Salmurri, què tal? Bona nit.
Què tal, Arbo? Bona nit.
El Barça avui ha tornat a aparèixer el nom d'Emili Rousseau, perquè ja sabem dia i hora, coneixem el dia i l'hora per l'acte de conciliació entre les dues parts, entre el club, entre el Barça i entre l'exdirectiu, i podríem dir, Salmo, que serà un acte, com ho diríem, un acte de conciliació estèril, no?
A veure, 7 d'octubre, 11:15 del matí, el jutjat de primera instància número 22 de Barcelona ha citat el Barça i Emili Rousseau en aquest acte de conciliació. És el pas previ, rigorós, obligatori, abans de tirar endavant o no la demanda del club blaugrana. Si en aquest acte de conciliació Rousseau no es retracta de les seves acusacions, la junta directiva del Barça seguirà endavant amb la seva demanda, per tant, anirem a judici. I tot fa pensar que Rousseau no té previst retractar-se de les seves declaracions. De fet, avui el seu ganivet d'advocats ha enviat un comunicat de premsa en el que explicava que, entre altres coses, per ells, l'auditoria de Pricewaterhouse només fa que donar la raó a Rousseau en les seves queixes pel que fa a la gestió del Barça Gate.
Doncs estarem pendents perquè continua el litigi. Salmo, a la gespa, que és el que més ens interessa. Avui el Barça ha entrenat i ara festa, no? Tot i que no sé si festa per a tots.
Per tots, menys un. Hi ha un jugador de la plantilla del Barça que no té festa. L'equip té festa fins al dia, fins dimarts de la setmana vinent. Per tant, una setmana de festa per fer net, com va dir Messi, que els hi toqués l'aire. Tots menys un. Ousmane Dembélé, que està lesionat i ha de seguir fent treball de recuperació. La resta de lesionats, això sí, seguiran amb teràpies individuals, però allunyats de la ciutat esportiva.
Doncs el Barça, que tornarà dimarts que ve, que és dia 28, ara una setmana de festa per esvergir-se, i Dembélé, que es queda aquí perquè ha de fer treball de recuperació. Salmo, el Barça torna dimarts, i tu dimarts ja marxes, m'han dit. Ja ets,
sí,
fora, ja ets fora, tu.
Sí, sí, estic de vacances una mica en la línia del Solà.
Que ja et toquen, sí.
Diu, fins que no eliminin el Girona, sí. Jo no marxo de vacances. Home, no, fins que no pugi a primera, no?
Sí, sí, sí. Bueno, aquí cadascú.
Igual, aquelles coses del Solà.
Ja et toquen a tu també les vacances. Salmo, gràcies, bona nit.
A tu.
I no ens movem de l'òrbita Barça perquè tinc en línia un jugador molt jove i avui immensament feliç. És en Raúl Moro, jugador de la Lazio de només 17 anys, que l'any passat jugava al juvenil B del Barça i que ahir va debutar a la primera divisió italiana. Un jugador, ho hem dit a l'inici, pel qual, atenció, el Barça l'estiu passat en va rebre 6 milions d'euros. Raúl Moro, què tal? Bona nit.
Buenas noches.
Has assimilat ja que amb 17 anys has debutat a la Sèrie A i, a més, contra la Juve i al camp de la Juve?
Pues bueno, yo creo que asimilar aún no del todo, porque es un sueño que tenía desde pequeño y ahora se me ha venido todo encima, la gente ahora que me habla, que me manda mensajes apoyándome. Es un poco difícil, pero bonito a la vez, ¿sabes?
T'has tornat més famós, Raúl?
Bueno, un poquito, sí, por decirlo.
Clar, perquè tu jugues amb el Lazio Primavera, que és el filial de la Lazio, oi? Que és l'equip sub-19. Primer sí. De tot, com va anar el moment en què et criden per pujar al primer equip?
Pues bueno, yo volví a España por el tema del coronavirus, que nos dieron 10 días, pero ya nos pilló la cuarentena, dieron por suspendido el campeonato y yo ya pensaba que estaría pues de vacaciones hasta la próxima temporada. Y un día me llamó mi representante y me dijo, oye, que te tienes que ir para allá con el primer equipo. Y dije, ostras, pues muy bien, ¿no? A ir a con el primer equipo de la Lazio, que estaba segunda en aquel momento para empezar la liga. Y luego pasó que me lesioné, nada más quedaba un día para el primer partido de liga y me lesioné. Y he estado un mes ahora parado y eso, entrené un día, entré en convocatoria y no me lo esperaba para nada.
Ahir, al minut 89, et diuen que has d'entrar al camp de la Juve, a més. Raúl, el dia del teu debut, com va anar? Molts nervis?
Bueno, estaba raro porque no sentía nervios al principio. Luego cuando comenzó a llegar el 85, porque en el 82 o así me mandó a calentar, ahí ya comenzaron un poco los nervios, pero cuando salí, yo creo que me olvidé un poco de todo y dije, vamos a por todas y que sea lo que Dios quiera.
La Lazio és quart en zona Champions. Esteu molt lluny del cinquè, que és la Roma, però matemàticament encara no teniu el lloc assegurat. Això encara dona més valor al fet que ahir confiessin en tu?
Sí, sí, eso da mucho valor porque no es un debut porque el equipo ya estaba clasificado, que ya no está en juego, estaba... O sea, tenemos que hacer aún 2 puntos para clasificarnos en Champions y como ahora la racha esta que tenemos mala, pues tenemos que conseguir hacer el punto, así que confiar al míster en mí en ese último minuto para intentar empatar lo valoro mucho.
Raúl, hi ha una foto boníssima que corre per les xarxes, que no sé si l'has vist, que surts tu mirant a Cristiano Ronaldo després del partit embaladit, fascinadíssim, amb una cara... pensant, estic al costat i he jugat contra un dels meus ídols. I vas poder parlar sí. amb Cristiano o què?
Sí, sí, hablé con él porque desde los 5 o 6 años que Cristiano Ronaldo es mi ídolo, ¿no? Y poder verlo, que le di la mano, que le pregunté si me podía dar la camiseta y me dijo que sí, que ahora cuando entrásemos dentro me la daba.
¿Te la va donar, sí? Y,
sí, sí, me la dio.
Carai, quin regal, no?
Sí, sí, yo no me lo creía eso. Me hice una foto con él, me dijo que cómo estaba, le dije que bien. Muy, muy majo, muy majo conmigo. Y la verdad es que no lo esperaba eso para nada.
Aquesta samarreta té molt valor,
Sí, sí, mucho, mucho, mucho.
Uh-huh. Tu a la Lazio hi vas arribar l'estiu passat del Barça, del juvenil B del Barça. Només sí. Portaves un any al Barça, només, i la Lazio et va fitxar l'estiu passat. És un altre cas de la fuga de talents de la Masia, de la qual tant se n'ha parlat en els últims anys. Per què marxes del juvenil B del Barça directe a la Lazio?
No, porque yo creo que esta era la mejor opción para seguir creciendo como futbolista. Yo lo que quería era jugar y contra más nivel mejor, ¿no? Yo creo que todo el mundo, todo futbolista que está comenzando quiere eso, ¿no? Cada vez ir a más. Y yo creo que la propuesta que me hizo la Lazio era muy buena y yo nunca he tenido miedo a irme de casa para jugar a fútbol. Es mi sueño, ¿no? Y al final vengo aquí para cumplirlo.
Crida l'atenció la xifra que la Lazio va pagar per tu al Barça, que són 6 milions. Són quantitats poc habituals, diríem, en jugadors tan joves. Et va sorprendre a tu que es pagués tant per tu?
Sí, perquè, joder, no, creo que el Barça pagó por mí 30.000 o 40.000 y eso ya lo veía mucho.
Imagina't.
Y luego ver que la Lazio... Eso fue un motivo más, ¿no?, para venir a la Lazio, que pagara la cláusula. Yo creo que eso era... Tenía mucha confianza en mí, eso fue un paso más para venir a la Lazio.
¿Va ser una pressió afegida, això?
No. Si digo la verdad, no, porque yo pensaba en jugar, pensaba en hacerlo bien y no pensaba en eso. em pressioni ni nada.
Vas firmar per 3 anys, oi, Raül? Que crec que és el màxim perquè encara ets menor. Hi ha la previsió d'ampliar el contracte quan facis els 18?
Sí, yo creo que esa es la idea, cuando cumple 18, ampliarlo, porque es lo que hice. Cuando yo llegué aquí con 16 años y no se pueden hacer contrato de más de 3 años, y yo creo que sí, que se ampliará.
I esperem que el primer equip, no?, a partir de l'any que ve.
Sí, ojalá, ojalá. Ojalá, eso sería un sueño estar ya con ellos.
És el català Raül Moro, jugador d'Abrera, de la Lazio, molt jove, de només 17 anys, ex del Barça, també de l'Espanyol, i que ahir va debutar a la Sèrie A contra la Juve. Un jugador, insistim, per qui la Lazio en va pagar 6 milions d'euros l'estiu passat al Barça, quan va pagar la seva clàusula de rescisió. 6 milions per aquest jove jugador que ahir va jugar contra el seu ídol, Cristiano Ronaldo, i que a més, ens ho ha explicat ara en Raül, li va regalar aquesta samarreta. On la tenim ara, la samarreta? Raül, has pensat lloc ja per posar-la o no?
Pues mira, si te va agradar, la tengo aquí al lado.
Aquí al costat.
Tengo dos camas y la tengo estirada en una de ellas. Al lado de la mía, que també la tengo.
Molt bé, doncs guarda-la molt bé, Raül. Moltíssimes sí, felicitats sí. Pel teu debut. Molta sort, que això no s'aturi. I moltes gràcies. Una forta abraçada, Raül. Que vagi bé. Bona nit.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Passen 6 minuts a 11:45. Esteu escoltant el Club de la Mitjanit, Catalunya Ràdio, a l'Espanyol. Hem sentit una roda de premsa molt llarga per explicar les directrius de la temporada que ve. Eudald Serra, què tal? Bona nit.
Bona nit, Roger.
Això sí, pendents encara del més important, que és saber qui serà l'entrenador, no?
Doncs sí, senyor. Diumenge ja deia Rufete que aquesta setmana seria intensa i que el primer de tot que volien era lligar el futur entrenador del primer equip de l'Espanyol, que és al voltant de qui s'ha de construir aquest projecte esportiu per intentar tornar a recuperar la categoria. Encara no hi ha cap nom tancat del tot, però d'entre els noms que hi ha, n'hi ha un que pren més força cada vegada més, que ja sona des de la setmana passada, és el del fins fa poc, o del fins ara encara, entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, perquè recordem que té contracte en vigor, tot i que la intenció del tècnic valencià és abandonar el Mallorca. No s'ha fet efectiu, com ara sentirem Rufete, encara, entre d'altres coses, perquè el tenir contracte en vigor té una clàusula de rescisió del voltant d'un milió d'euros, i aquest és un dels esculls que ara mateix estan negociant els dos clubs. Si això es pogués desencallar, és probable que en els pròxims dies Vicente Moreno sigui l'entrenador de l'Espanyol. De moment ho deixem en condicional.
Però agafa força. Això comença a agafar força.
Sí, 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 agafa força i està per davant d'altres noms que han sonat. Però en aquests moments Vicente Moreno, com dèiem, és el més ben col·locat. Per què encara no s'ha fet? Doncs ho explicava avui Rufete en aquesta, com deies, llarga roda de premsa.
Si fuera por nosotros, el entrenador estaría ya aquí. Evidentemente, cualquier negociación, hay una parte que no va o que no depende de ti, pero por todo lo que nosotros apostamos y todo lo que nosotros somos o hacemos para poder tener el entrenador ya, evidentemente estaría aquí. Esa parte que no controlamos, pues evidentemente esperamos solucionarlo lo antes posible.
Està al caure, Saudal.
Sí, home, jo crec que aquesta setmana se sabrà, perquè l'entrenador també ha de dir coses sobre jugadors,
clar,
que és un altre dels temes que s'ha tractat avui a la roda de premsa.
Com quedarà la plantilla, que estan, no? Que jugadors que marxen, que han de venir.
Jugadors que marxen, que han de venir, que estan mig emparaulats, i suposo que el futur entrenador ja ha d'acabar dient l'última paraula. Avui en aquesta roda de premsa han sortit alguns d'aquests noms propis. Per exemple, dos dels fitxatges del mercat d'hivern, Raúl de Tomàs i Leandro Cabrera. S'especula, sobretot amb Raúl de Tomàs, que si vingués un equip de primer i pagués la integritat de la seva fitxa, se'n podia anar cedit. Josep Maria Duran, el director general fins ara, ara nou conseller delegat, sí, ha dit que de cedits res de res, això no treu però que pugui venir algun equip i pugui pagar-ne un traspàs. Però en qualsevol cas, clar, ara mateix l'Espanyol no contempla la cessió d'aquests jugadors, tot i que tinc clar que seran noms propis que aniran sonant durant tot l'estiu. Més coses. No continuaran, segur, Caleri, Iturraspe, Ferreira i Naldo. Dos acabaven la sessió, Caleri i Ferreira, dos més acabaven contracte, Iturraspe i Naldo. Bernardo, en principi no se li tanca la porta del tot. És una mica el que dèiem abans. Quan arribi el nou tècnic, hi ha uns dies de marge, segons el contracte que té, per decidir si intenten quedar-se una temporada més, venia cedit del Girona, o bé queda desvinculat del tot de l'Espanyol. I renovacions, que algunes no han deixat una mica descol·locat el personal, tot i que feia dies que es comentaven. Diego López i Javi López, una temporada més, i Dídac Vilà, dues temporades més. Això no vol dir, però, repetim, que aquests jugadors potser començaran la temporada, però potser no l'acabaran, i m'explico. Ja s'ha explicat diverses, ja s'ha comentat diverses vegades que els clubs aquest any tindràs més dificultats en fitxar, que molts d'ells no podran fer-ho si no tenen un saldo positiu, i l'Espanyol, emparaulant aquests jugadors, el que s'assegura és tenir una plantilla amb mínimes condicions, amb el mínim d'efectius, per poder començar una temporada, que serà el 12 de setembre, quan el mercat d'hivern, recordem que s'acaba el 5 d'octubre. Rufet ha explicat una mica per què s'han renovat aquests jugadors. I sembla, pel que es desprèn d'aquestes paraules, ho sentirem, era perquè eren jugadors de la confiança de l'anterior tècnic, de Belardo.
En el contexto que estábamos para que el equipo consiguiera la salvación y hacer un análisis de qué importancia o impacto tenían ellos en la plantilla, evidentemente con el entrenador y el uso que les daba, la decisión fue por responsabilidad que ellos se les renovara para que tuvieran la total confianza por parte del club, ya que la tenían por parte del entrenador.
Rufete,
deixa'm dir-te que això perquè són sortides, que serà el primer que hi haurà. A part de l'entrenador, sortides primer de tot, perquè la massa salarial ha d'anar baixant, però hi hauran arribades. I si vols et puc apuntar alguns noms.
Home, sí.
Per exemple, Fran Mérida, que acaba contracte amb l'Osasuna, un jugador barceloní, és probable que acabi aterrant a l'Espanyol.
Ex del Barça.
Un altre jugador, sí, ex del Barça, correcte. Keiri Baré, jugador del Màlaga, un migcampista, que ho ha fet molt bé aquest any, jove, a segona divisió A, també agrada. I també agrada i molt Luis Milla, del Tenerife. Però Luis Milla té força pretendents de primera i és probable que acabi acceptant una oferta d'un equip de primera divisió.
Doncs Mérida, Baré, Milla, veurem qui acaba arribant. Eudald, anava a dir que Rufete no canvia aquest discurs un pèl, si m'ho permeteu, depriment, eh?
Sí, la veritat és que per engrescar els aficionats, vaja, no té el to massa adequat, i tampoc amb les explicacions que fa, que dona moltes voltes, no ajuda gaire, la veritat.
Doncs sí. Per cert, Eudald, canvis a la gespa i també als despatxos, no? Ara comentaves la figura de José María Durán com a nou conseller delegat. Hi ha hagut una reestructuració, no?, també al Consell.
Sí, amb la marxa i de Carlos García Pons com a vicepresident, un altre dels consellers xinesos que hi havia, Wang, ocuparà aquesta posició, però sens dubte qui en surt reforçat aquí és Josep Maria Durán, que fins ara era el director general, passarà a ser conseller delegat, un consell que serà a partir d'ara molt executiu i on començaran a prendre les decisions. El que està clar, com ara sentirem a Durán, que ell passarà a ser ara l'home fort, l'home de confiança de Chen Yancheng.
Aprofitar aquest moment per fer molts canvis i que ja s'han començat a fer i rellançar un nou projecte que ens porti un altre cop a l'èlit i que tinguem un nou club, un nou Espanyol que pugui lluitar per coses molt més altes.
Rafa Marañón, l'exhistòric jugador de l'Espanyol, que ja feia tasques institucionals al club i que ara entra a formar part del Consell. Per cert, havent baixat a segona, com queda el paper de Chen Yancheng, propietari i president del club? Doncs Mao Yegu, que és el subdirector del club, és conseller i és l'home que tradueix normalment a Chen Yancheng quan és aquí o quan hi ha reunions a distància, assegura que està més compromès que mai.
El nou Consell d'Administració sigue presidido por el presidente. El compromiso es total, no solamente al 100%, sino al 300%.
Només que el pressupost baixarà notablement, però tot i això serà dels més alts de segona, calculant entre uns 48 i 50 milions d'euros, i que la campanya de socis, 50% de descompte pels nous abonats,
carai,
tenint en compte, dit el club, sí, que jugarà a segona divisió, i els que ja són abonats actualment, a banda d'aquests 50, es poden acollir també descomptes d'aquest any per no haver vist tots els partits que eren a porta tancada, gairebé, gairebé, l'abonament els hi sortirà gratuït.
Home, un detall pels socis de l'Espanyol. Per cert, Eudald, deixa'm recordar que la temporada que ve us trobareu a David Gallego, la segona.
Sí, sí, perquè avui s'ha fet oficial que fitxa per l'Sporting de Gijón, el presenten demà i serà, per tant, rival. I, per cert, crec que un altre exentrenador de l'Espanyol aquesta temporada, Pablo Machín, també ha trobat club a la Xina.
Un equip xinès.
Cas,
no em facis dir el nom. No em facis dir el nom, Eudald.
No te'l faré.
O sí, perquè l'acabo de buscar i el tenim aquí. Qingdao Huanghai. És el nou equip de...
Es nota que tens accent de la zona de Pequín.
Que sí,
eh?
Del nord, més del nord. Jo sóc més del nord de Pequín.
Jo el tinc més de cap al centre, en Anxin,
sí,
aproximadament.
Sí, és veritat. Eudald, tinc en línia en Marc Maiola. Marc, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, com esteu?
Molt bé, i tu?
Perfecte.
Mira, ara no sé si ens escoltaves, parlàvem de qui ha de ser el nou entrenador de l'Espanyol o qui vol l'Espanyol que sigui l'entrenador, que pel que ens explica l'Eudald, el nom que agafa força és el de Vicente Moreno. És la millor opció, Marc, Vicente Moreno?
A veure, si em preguntes per mi, jo no apostaria per ell directament. A les transmissions amb l'Eudald vam jugar també una mica quins eren els candidats preferits i la meva aposta era Gavi Heinze.
Avui ha quedat descartat, però, Marc,
sí,
tant ell com altres noms que han sonat, gent que veia amb bons ulls que tornés Pochettino, que a mi em sembla una cosa més que improbable, aquests noms han quedat descartats pel mateix Rufete avui, amb bones paraules, això sí.
Clar, però això ella em pregunta si és la millor aposta, doncs ara haig de ser conseqüent i coherent. Per mi no, perquè la millor aposta era Gavi Heinze. Amb això no vull dir que sigui mal entrenador, ni molt menys Vicente Moreno, i que no sigui una aposta que pugui resultar guanyadora.
Perquè quines condicions creus, Marc, que ha de tenir el pròxim entrenador de l'Espanyol?
D'entrada, caràcter, personalitat, que sigui una figura carismàtica, és molt important que pugui liderar l'equip i el club des de la banqueta. Després també penso que ha de tenir un concepte de joc que casi amb el gruix de la plantilla, amb els futbolistes que han de ser importants, que ha sigut una de les coses que l'Espanyol ha pagat aquesta temporada, aquest viatge constant a nivell tàctic cap a lloc, perquè apostaves per entrenadors amb filosofies molt diferents. I després penso que també ha de tenir una sensibilitat especial amb els joves de la casa, que també han de ser part important del nucli de la plantilla.
Això a la banqueta, ara l'Eudald ens explicava els canvis que comencen a haver-hi a la gespa, es queden Diego López, Javi López i Didac, ara parlarem de les baixes, però d'entrada, Marc, fa bé l'Espanyol de retenir aquests tres jugadors d'entrada?
A veure, jo d'aquests tres n'hauria renovat només un, francament. Insisteixo, amb això no vull dir que ho estigui fent malament, però jo crec que d'aquests tres, només Diego López ha fet mèrits per continuar la temporada que ve. Per mi, un dels problemes que ha tingut l'Espanyol aquesta temporada a nivell de confecció de plantilla és els laterals, i l'aposta que ha fet permanentment per Javi López i Vida com a laterals indiscutibles. Amb això no vull dir que no hagin de continuar. Per exemple, Javi López podria tenir un rol secundari per ajudar els joves, a Víctor Gómez, a Pipa. Sí, i a l'esquerra tens a Pedrosa també, i a Dida. En aquest sentit, jo crec que tens la posició coberta, tot i que em consta que l'Espanyol està buscant un lateral dret.
I les baixes, Ferreira i Torràs, Penaldo, Caleri... suposo que em diràs que l'Espanyol molt no hi perd, no?, sense ells.
Totalment d'acord amb aquestes quatre baixes. No s'aguantava per enlloc la continuïtat de la plantilla de cap d'aquests quatre jugadors.
Eudald, Marc, l'última. A què s'ha d'agafar l'Espanyol per competir a segona i, sobretot, mirar de tornar a primera? Ara que estem veient per on van els trets, després d'aquesta roda de premsa d'avui, veient com poden anar les coses, a què ens hem d'agafar?
Home, a veure, la roda de premsa avui, molt engrescadora, com deies, no ha estat, sobretot per Rufete, que és el de la part esportiva i que és la que atrau més, en definitiva, perquè és la més important als aficionats. Però jo crec que el més important, per sobre de tot, és tenir un projecte molt clar de com s'ha de competir a segona divisió. Com deia el Marc, tenir molt clara la figura de l'entrenador. Al voltant d'ell s'ha d'aglutinar això. Ja s'ha parlat de que s'ha de donar paper preponderant a molts jugadors del filial. Veurem quins jugadors també acaba perdent o no dels que tenen un cert nom a la plantilla, però sobretot fer un equip competitiu per una categoria que és molt diferent a primera, però que l'Espanyol ha d'intentar doncs passar-hi el menys temps possible, això és evident.
Marc.
Sí, la figura de l'entrenador en primera instància, i per mi amb aquestes premisses que et comentava abans, sobretot que quasi amb el perfil de jugadors que l'Espanyol tindrà a la plantilla a nivell de concepte de joc i que sigui capaç d'apostar pels joves de la casa, que sigui sensible en aquest sentit. I a partir d'aquí, acabar de dibuixar la plantilla serà molt important. Clar, no és el mateix afrontar el retorn a primera amb jugadors com Marc Roca, David López, fins i tot Cabrera i Raúl de Tomàs, de qui avui han dit que no volen cedir-los, que haver de buscar quatre recanvis per a aquests futbolistes, amb la qual cosa seria molt complicada. És a dir, amb Marc Roca, David López, com a líders de l'equip, tant de bo també Cabrera i de Tomàs, més els joves que ja té l'Espanyol, més poder revaloritzar figures com, per exemple, Vargas, jo crec que l'Espanyol amb un parell o tres de retocs té plantilla de sobres, no només per pujar, sinó per guanyar la Lliga.
Algun d'aquests però marxarà, eh? Ja us ho puc assegurar jo.
Sí,
i, per
clar,
exemple,
clar.
un dels que té més números ara mateix i més pretendents és David López.
El Betis, no? El Dalt, deien?
No et pensis.
No?
Ha sortit el nom del Betis, però jo crec que té altres pretendents més ben situats.
No?
I aquí ho deixo perquè es deixa de que el Betis estava molt a prop. No està tan a prop com sembla el Betis. Crec que hi ha equips més ben col·locats ara mateix.
Doncs veurem què acaba passant, sobretot per l'Espanyol. Home, seria bo que no marxessin els millors jugadors per poder competir bé la pròxima temporada segona i poder pujar a primera. Eudald, tingues el mòbil obert dia i nit perquè en qualsevol moment salta el nom de l'entrenador. Eh? Estem tots pendents.
Com a mínim aquesta setmana, eh? Perquè
sí.
Jo també, com el Salmurri, dissabte me'n vaig a vacances.
Ah, mira, doncs mira, que vagin per feina.
Però
i...
fins divendres hi serem, això sí, al peu del canó.
Molt bé, doncs n'estarem molt pendents, Eudald, en parlem. Eudald Serra, Marc Maiola, gràcies, bona nit.
Adéu. Bona tarda a tots, bona nit.
Ara tornem.
Fa 40 anys, els carrers s'omplien de veus que reclamaven autonomia. Avui, la independència és un clam. La nació en portada. El nou llibre d'Antoni Bassas ofereix una reflexió periodística rigorosa de la història recent de Catalunya a través dels diaris. La nació en portada. Ja a les llibreries. Publicat per Rosa dels Vents.
Messi, Ronaldinho, Cruyff, Eto'o, Suárez. Aconsegueix amb Mundo Deportivo el llibre oficial Los Delanteros del Barça. Fes un repàs dels davanters més importants de la història del club i gaudeix dels seus gols i curiositats i de les imatges més espectaculars. Los Delanteros del Barça. Ja a la venda al teu quiosc. Només a Mundo Deportivo.
Aquest ja l'he llegit? Aquest me l'han recomanat.
Què fas?
Estic fent la llista dels llibres que vull regalar. El 23 de juliol celebrem el Dia del Llibre i la Rosa.
Com si fos Sant Jordi?
Sí. Les llibreries trauran paradetes i es vendran roses. Ho celebrem el 23 de juliol amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
El Club de la Mitjanit amb Roger Arbusà. Els esports a Catalunya Ràdio.
Recte final del Club de la Mitjanit, pràcticament 8 minuts per les 12 en motos. Marc Márquez ja reposa després de passar pel quiròfan. Avui l'han operat del trencament de l'húmer dret que es va fer diumenge passat a Jerez. Damià Aguilar, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
I oficialment, a hores d'ara, encara no tenim indicis de quan podrà tornar a la pista, no?
Sí, oficialment no, però evidentment algun indici sí, te l'explicaré de seguida. Els metges avui l'han operat, sabem que l'operació ha estat un èxit, però no han volgut donar terminis. Evidentment, jo estic segur que el doctor Mir ha parlat amb Alberto Puig i amb els pares del pilot i amb el propi pilot, i els hi ha explicat que potser tornarà el 9 d'agost a República Txeca, però evidentment ells no volen esperar una mica, perquè el pilot encara estarà 48 hores en observació a l'hospital per començar a fer-se una composició de lloc de quan pot tornar. El director del Repsol Honda, Alberto Puig, aquesta tarda deia a MotoGP.com que no és el moment per parlar de terminis.
El tema del nervio, pues es un tema que el nervio está ahí, es decir, el nervio radial todo el mundo sabe que está en esa zona, y afortunadamente pues no se ha visto afectado, con lo cual hablar ahora de plazos de, no es el momento, ¿no? Para nosotros, para Honda, lo más importante es que Marc se recupere se recupere bien, que pueda volver a conducir la moto cuando esté lo mejor posible, ¿no?
Això és evident i també és evident que quan no hi ha afectació del nervi radial, ja el doctor Xavier Mira ens havia dit diumenge que estàvem parlant del 9 d'agost. Aquesta operació d'èxit l'ha dut a terme precisament el traumatòleg doctor Xavier Mir de Quirón de Xeus, que és metge de MotoGP, amb el seu equip i en col·laboració amb el doctor Sergi Barrera. Després hem tingut aquest comunicat oficial de l'equip Repsol Honda que ens venia a dir que Marc Márquez no serà substituït aquest diumenge en el Gran Premi d'Andalusia. I no hi havia cap termini, però fonts mèdiques doncs, han explicat al Tot Costa i al Club de la Mitjanit que podem continuar apostant per aquesta cita del 9 d'agost, que significa pujar-se la moto el 7 d'agost en els primers entrenaments de la República Txeca de MotoGP, tercera cursa, per tant només es perdria la d'aquest diumenge Gran Premi d'Andalusia, això significa de moment 17 dies per endavant.
En tot cas, la temporada no podia començar pitjor per Marc Márquez. Damià, ara l'equip com afronta aquest nou escenari, aquesta nova temporada, i parlo de les opcions que Márquez té ara de poder guanyar el Mundial.
Jo crec que estem en un moment en el qual és molt arriscat dir que s'ha perdut el Mundial i molt arriscat dir que lluitarà pel Mundial. Sincerament t'ho dic perquè sí que és una temporada molt curta, però tractant-se de Marc Márquez podem pensar que és capaç de fer-ho i, a més, el seu nivell és molt superior a la resta. Vés a saber què pot passar quan torni a pilotar al 100%. El seu director, Alberto Puig, també deia que, evidentment, la temporada pot quedar compromesa, y enviaba aquel mensaje a sus rivales.
Evidentemente se complica, pero bueno, yo sinceramente te digo que pase lo que pase, si no puede ser Marc el que consiga el campeonato, yo no creo que el que lo consiga se sienta del todo satisfecho, o no debería sentirse del todo satisfecho sabiendo que el piloto número uno no ha estado presente en el campeonato en su totalidad, ¿no? Con lo cual, se complica, sí, pero bueno.
Bé, és una declaració del tot opinable, evidentment, perquè per aquesta mateixa norma, doncs Àlex Crivillé hauria d'estar molt preocupat perquè va guanyar el títol del 99 i no hi havia Mick Doohan a la pista perquè s'havia fet mal, no? Bé, deixem-ho així. Com dèiem, 48 hores d'hospital encara per Marc Márquez i després ha començat la recuperació.
Doncs que reposi Marc Márquez i després ja veurem com va tot plegat i com evoluciona aquest Omar del pilot cerverí. Damià, gràcies, bona nit.
Adeu.
Vinga, anem acabant. Fitó, el Barça ha fet oficial avui els ajudants a la banqueta de Sarunas Jasikevičius.
Sí, amb canvis, perquè Ricard Casas, ajudant de Pesic, no continuarà. En canvi, sí que ho faran David García i Òscar Orellana, tots dos ajudants també de Pesic les últimes temporades.
Amb Saras, per ser, Joan, arriben tres cares noves, no?
Dos entrenadors ajudants i un preparador físic, tots tres són de la confiança de l'entrenador lituà Darius Maskuliones i Tomas Masiulis. Tots dos van treballar amb Saras al Salgiris, de fet, van ser companys, aquests dos, d'equip al Procom polonès i ara es retroben amb Saras al Barça. Un detallet més, tots dos i juntament amb Saras van guanyar la medalla de bronze a Atenes amb la selecció lituana.
I el Manresa, que ha fet oficial avui el fitxatge d'un nou jugador, Jonathan Tabu.
Sí, signa per només una temporada, té nacionalitat belga, tot i que va néixer a la República del Congo i té experiència a l'ACB on ha jugat amb el Saragossa o Fontlaurada i el Bilbao. És un base de 34 anys, amb experiència, i que arriba a Manresa amb la idea de fer parella amb Dani Pérez a la direcció de joc.
Vinga, i encara un nom més, és el d'Alberto Abalde.
Sí, perquè avui ha pagat la clàusula per sortir del València. Aquest matí pagava Alberto Abalde la clàusula, aquesta tarda feia oficial el seu fitxatge al Real Madrid. Per tant, els rivals del Barça que es reforcen amb noms potents.
Gràcies, Joan.
A tu.
I Ruth, tenim una notícia pràcticament d'última hora, és un nou rècord d'una esportista catalana.
Sí, de la migfundista de Banyoles, Esther Guerrero, que ha superat el rècord dels 2.000 metres, ha batut un rècord de l'any 96 de Julia Vaquero, amb una marca de 5 minuts, 41 segons i 30 centèsimes.
Gràcies, Ruth. Marxem. It was great, and I want it. There's no point sitting, going crazy on my own. Do you know why? Don't. This is the modern way. Doncs fins aquí el Club de la Mitjanit d'avui. Gràcies a l'Eduard Solà, a la Ruth Vilà, en Joan Fitó, en Ramon Salmurri, l'Eudald Serra i en Damià Aguilar a la redacció, i a l'Edu Arnàs al control tècnic. Nosaltres tornem demà, com sempre, a les 11. Bona nit.
Rosa, te'ls vens?
Hola, vindrem amb la família i farem moltes activitats divertides amb els muntors i escalada.
Us agrada l'escalada?
Sí, els papes.